Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us informa Jordi Tenes. Hi haurà reunió de presidents Aragonès-Sánchez divendres de la setmana que ve, però sense que les relacions entre els dos governs s'hagin normalitzat. La consellera Vilagrà i el ministre Bolaños han fet un pas endavant per recuperar el diàleg i han tancat un acord marc sobre les condicions que s'han de complir per ressuscitar la taula de negociació del conflicte polític. En l'acord, el govern espanyol reconeix per escrit que cal superar la judicialització, és a dir, la repressió contra l'independentisme i la plena legitimitat política i el respecte a tots els projectes democràtics. Sense resultats concrets en aquests camps, la consellera Vilagrà avisa que no es normalitzaran les relacions entre els dos governs.
No podem normalitzar les relacions i no les podem reprendre, en aquest cas, en la negociació. Són fases. Per tant, la nova fase serà aquesta reunió de presidents que abordarà les dues carpetes, reconstrucció de confiances i de judicialització de la política.
El termòmetre de les possibilitats de reactivar la via de la negociació i la taula de diàleg serà l'entrevista entre els presidents del 15 de juliol a la Moncloa, quan tots dos analitzaran si hi ha voluntat d'avançar en la desjudicialització i el restabliment de la confiança trencada per l'espionatge polític a l'independentisme en el Catalangate. De la crònica internacional, l'autoconfés del magnicidi de l'exprimer ministre del Japó explica a la policia que no tenia un ressentiment polític contra Shinzo Abe. Les autoritats investiguen si ha actuat sol. El detingut ha disparat dos trets per l'esquena a Abe mentre feia un míting electoral. L'actual primer ministre, Fumio Kishida, emocionat, s'ha mostrat determinat a mantenir la cita electoral.
No podem acceptar que aquest acte violent hagi tingut lloc durant unes eleccions. El fonament de la democràcia. En els termes més ferms, condemno aquest acte.
El president dels Estats Units adverteix que l'única manera de recuperar el dret a l'avortament que va anul·lar el Tribunal Suprem és fent una nova llei al Congrés. Per aconseguir-ho, els demòcrates necessiten més representants dels que tenen ara, i és per això que Joe Biden demana als ciutadans que corregeixin a les urnes el pas enrere de la justícia. A Espanya, la vicepresidenta Yolanda Díaz presenta el seu nou projecte polític a Madrid davant prop de 5.000 persones, entre les quals diversos membres dels comuns i amb l'absència de líders destacats de Podem. Díaz vol recuperar el vot de l'esquerra amb un projecte amb protagonisme per la societat civil i que ella s'ha ofert a encapçalar.
En ese movimiento ciudadano que arranca hoy, soy una pieza más. El protagonismo es vuestro, es de todas nosotras, y si vosotros queréis, yo me sumo.
I vist per sentència el judici per un atac homòfob al metro de Barcelona, els fets van passar al gener del 2019 al metro d'Urquinaona després que un grup de joves van increpar la víctima i li van clavar una pallissa. Durant el judici, els acusats només han respost a les preguntes dels seus advocats. Dos han negat els fets, mentre que un tercer ha explicat que no recorda què va passar aquella nit.
En algún momento profirió algún tipo de agresión o de insulto al denunciante?
Recuerdo.
¿Recuerda si hubo alguna situación, algún conflicto en el vagón del metro?
¿En el vagón?
Sí.
O sea, adentro, dices. No.
Les acusacions han retirat els càrrecs contra un dels tres acusats i per als altres dos demanen 5 anys de presó per un delicte d'odi i de lesions. Esports, aquest divendres ha estat dia de moviments de mercat confirmats al Barça i a l'Espanyol. El club blaugrana ha anunciat que Clement Lenglet marxa cedit al Tottenham sense opció de comprar per als anglesos. Mentrestant, l'Espanyol rep el mig centre brasiler Vinícius Sousa, cedit per l'Omel belga sense opció de compra pels blanquiblaus. Miguelón s'ha absentat de l'entrenament d'aquest divendres i tot indica que el lateral dret està a prop de tancar la seva sortida a préstec a l'Oviedo. El Girona ha confirmat que el club Bolívar serà el rival dels gironins al trofeu Costa Brava, que jugarà el 6 d'agost a l'estadi municipal de Palamós. La selecció espanyola femenina de futbol ha debutat amb victòria en l'Eurocopa d'Anglaterra. El combinat espanyol ha superat per 4-1 Finlàndia, amb gols de les jugadores del Barça, Irene Paredes, Aitana Bonmatí i Mariona Caldentei. I Tadej Pogačar ha reformat el mallot groc de líder al Tour de França en guanyant la seva segona etapa consecutiva. Pogačar s'ha imposat en la setena etapa, en final en la pujada a Plan de Bells Fields i ara avantatge de 35, Jonas Vingegaard en la general.
Fins aquí les notícies.
Els antics rajputs es van tancar en ciutats i es van parapetar amb forts per defensar des d'allà la llibertat dels seus deserts.
Són palaus fortificats. És una ciutat perquè no hi havia res més a fora.
Viatgem a Udaipur, al Rajasthan indi, amb Ariadna Álvarez, arquitecta.
Els viatgers de la Gran Anaconda. Amb Toni Arbonès.
Al teu costat des de fa 25 anys.
Aquest dissabte a les 3 de la tarda i tota la setmana a catradio.cat. Catalunya
Ràdio. Seguim a la finestra indiscreta.
Comença la segona part d'aquest programa de cinema que fins les dues de la matinada, cada setmana, fins la setmana que ve, que s'acaba la temporada, us acompanya amb el món del cinema, les seves novetats, les opinions de tots nosaltres, la música que demaneu, els jocs... Mira, ha arribat el moment dels jocs i ja sabeu que avui haurem de proposar l'últim, perquè la setmana que ve haurem no només d'anunciar el guanyador de l'últim concurs de la temporada, sinó anunciar també qui s'emporta el superpremi amb els punts sumats de tot el que ha respost, el que més ho hagi fet, al llarg dels mesos i mesos i mesos. Veia que atenció, perquè hi ha molta gent semi-empatada i aquí poden passar moltes coses. Fausto?
Sí, sí, sí.
Ara et farà gràcia sentir les pistes i, i tot plegat, perquè, amigues i amics, primer hem de resoldre el concurs de la setmana passada. Ja sabeu que si voleu participar per qualsevol cosa, ens heu d'escriure a facebook.com/finestraindiscreta, a finestra@catradio.cat o fer al Twitter @finestracr. Jo proposava la setmana passada la següent pista, Fausto Fernández. Aquest film no hagués existit de no haver existit una mare bielorrussa que va donar nom a una productora.
Tiene buenos músculos. A ver los dientes.
Abre la boca, Espartaco.
Despide un hedor insoportable. Capitán, le has ordenado que abra la boca. ¿No te obedece?
Los dientes es lo mejor que tiene. Hace apenas una hora le mordió la pierna a un soldado.
¿Le mordió? ¡Qué maravilla!
Tinc tentacions de dedicar la temporada que ve l'audiovisual a la carrera d'Alex North, perquè no coneixem prou la música d'aquest compositor extraordinari, autor de la música de Espartaco. Perquè la mare de Kirk Douglas, el protagonista, es deia Brina. Brina Productions era la productora de Kirk Douglas. I Brina Productions va ser la productora que va fer possible la pel·lícula finalment de Stanley Kubrick. Després
va començar Anthony Mann.
Va fer fora Anthony Mann. Sap molt greu, perquè clar, sí, em fan triar i em costa, eh?
No, però van fer les paus perquè després l'Anthony Mann va dirigir Los Héroes de Telemark amb,
sí,
Kirk Douglas.
Sí, exactament. O sigui, no va ser una baralla definitiva. Kirk Douglas, Gene Simmons, Laurence Olivier, Peter Ustinov, Charles Laughton i allò que dèiem abans, Tony Curtis i les seus cargolets
Antonino.
I les seves ostres. Antonino, recítame un poema i de paso me haces una cosa. Bé, aquesta era la resposta correcta, però hi havia una pregunta afegida que deia: quina relació trobaríem entre aquest film i el Tarzán de l'Anna Turner? S'ha tacut o no s'ha tacut? No, per què conya, eh?
Ostres.
Qui era el Tarzán de l'Anna Turner? Lex Barker.
Lex Barker.
Quan va acabar amb l'Anna Turner, amb qui va anar Lex Barker?
Tita Cervera.
Tita Cervera, amb qui es va casar després de Lex Barker?
Amb Van Tissen.
No! Al mig hi havia Espartaco Santoni! Puja la música!
Però es van arribar a casar amb Espartaco Santoni.
Bueno, es van fer parella, de fet. Bueno, alguna cosa no van fer,
sí, sí,
no? Espartaco Santoni, evidentment. S'han tornat bojos els oients del programa, eh? S'han tornat bojos. Bé, Tenim 39 respostes correctes, Fausto, de manera que, si vols, de l'1 al 39 ens diu qui s'emporta el premi del programa. CD, DVD i llibre per...
l'1.
El número 1, senyores i senyors, és... atents al nom... Juli Pérez Fernández.
El meu cosí.
I arriba el moment de proposar l'última pel·lícula enigma de la temporada. El joc s'acaba, però teniu la darrera oportunitat de tenir el triple premi o d'aconseguir ser els primers en puntuacions, si responeu bé, la pregunta suplementària. De manera que, pista, atents al prota d'aquesta pel·lícula, abans d'enfosquir-se i col·leccionar animals, va veure la llum a l'horitzó, però no als morts.
Tu debes conocer a gente muy importante, hijo. ¿Y a ti cómo te llaman?
Una vez conocí a Madame Sun Yat-sen. Pero no me llamó nada, solo tenía 3 años y medio.
¿Madame Sun?
Fui presentado a ella.
¿Presentado?
Heu sentit el tall, esteu sentint la banda sonora, us repeteixo la pista. El prota d'aquesta pel·lícula, abans d'enfosquir-se i de col·leccionar animals, va veure la llum a l'horitzó, però no als morts. La tens, Fausto?
Sí, la tinc.
Alfons, em penso que ja estàs amb nosaltres també, oi?
Sí, i aquesta, mira, l'encertaria només per tall, música, sense necessitat de llegir ni guió ni trucs, imagina't.
Hem posat la cosa fàcil perquè hi hagi molta gent que pugui guanyar l'últim premi triple de la temporada. Ara, si voleu el punt suplementari, també heu de respondre a la pregunta: quina va ser la vegada que aquest actor volia ser tan puntual com un tren? Quina va ser la vegada que aquest actor volia ser puntual com un tren? Laudamus te si encertes la pel·lícula enigma d'aquesta setmana, o si la setmana que ve et declares el guanyador del concurs de la finestra indiscreta.
Bravo.
De tota la temporada, perquè s'acaba la temporada i arriba Galàxia Euterpa.
Si Jeff Bezos es va gastar una fortuna pel caprici de passar 11 minuts a la Lluna, la finestra indiscreta t'ofereix el luxe de viatjar més enllà de les estrelles i cantar amb elles.
Galàxia Euterpa. A Catalunya Ràdio, aquest estiu, les nits de dissabte i diumenge són galàctiques amb Àlex Borina.
Fins a l'infinit. Tinc la butxaca plena d'estrelles i un coet amb tota la música de la finestra per volar fins a l'infinit.
Galàxia Euterpa. Dissabtes i diumenges a les 10 de la nit. Una sinfonia sideral a cau d'orella.
Los muertitos de Gurina.
Yo no encontraba el pecado tan espantoso que podía haber cometido para que Dios me castigara así.
Pobre pequeña mía.
No. No. Odio que me compadezcan.
Solo intentaba consolarte.
Prefiero que me seduzcan a que me consuelen.
Doncs tenim uns quants muertitos interessants, eh? Aquesta setmana, Alfons i Fausto. Artie Kane ha mort als 93 anys, pianista, compositor, que va treballar amb John Williams, mira per on, amb Henry Mancini, amb Quincy Jones. Als bons anys va fer més de 200 programes de televisió, shows de Holiday on Ice.
On Ice. Quins records.
I 5 bandes sonores. Aquesta que ara sentíem, Buscando el senyor Woodward, The Bad People, Los Ojos de Laura Mars i Objetivo Mortal, una
també
pel·lícula
de Richard Brooks.
De Richard
Connery.
Efectivament. Ha mort Duncan Henderson, als 72 anys, productor americà d'American Gigolo, Confesiones Verdaderas, Mi Año Favorito, Rocky 4, Cobra, El Club de los Poetas Muertos. O sigui, anava d'una banda a l'altra, feia de tot, era com un pupurri, per entendre'ns, no? Master and Commander, Poseidon, Oblivion, Ben-Hur, bueno, en fi, una passada. Amor Rafael, la Càpria, als 99 anys, escriptor multipremiat, autor... Si hi ha alguna cosa que et crida molt l'atenció, Fausto, fes un crit, eh?
Va treballar molt amb Francesco Rossi.
Exactament. Ell va ser l'autor de I punyintàs que sempre hi ha una mujer, Woman y contro, i Cristo se paró en Éboli, precisament. Susana Dos Amantes.
Susana Dos Amantes.
74 anys, reinona de serials mexicans com Morir para vivir.
Ai!
I on va sortir?
Va sortir a Río Lobo.
Fent el paper de Maria del Carmen de
Río Lobo, de Howard Hawks, que després parlarem de Howard Hawks quan parlem de l'altre...
Muertito.
Muertito que ens ha deixat, però també va treballar aquí, amb De la Loma.
Sí.
Dos pel·lícules de De la Loma.
Efectivament, i era la mare de Paulina Rubio,
la mare de Paulina
que
Rubio.
Que es diu de seguida. Amor Mauricio Prado, als 91
Mauricio,
anys.
Mauricio Prado.
Director de Ramón el Mexicano, Los Leopardos de Churchill, amb Klaus Kinski, Passos de danza sobre el filo de una navaja.
I un altre Passos.
Amb Nieves Navarro i Passos de muertos en la oscuridad, amb Leonard Mann. Però abans, un record a Dolors Genovès, que mor als 67 anys i que, a banda de ser una gran documentalista a Televisió de Catalunya i dels seus treballs sobre l'abecedari Porcioles, el sumaríssim 477, Joan Marc, els negocis de la guerra, Operació Nicolai, Dalí, Cambó, l'Europa, Déu Espanya, Topografia de la memòria, una mestra de l'especialitat, va ser també l'autora de que molts catalans descobrissin la figura de Chomón.
Dolors Genovès, que Chomón era un tio extraordinari?
Era realment un personatge especial. Ho tenia tot, ja diria, era cosmopolita, era artesà, era guionista, era esplèndid.
Tu l'havies descobert abans de començar a treballar el material per fer aquest documental?
Doncs no, jo vaig descobrir a Chomón farà qüestió d'un any. Van venir la gent de la Filmoteca i de Cinema Rescat a demanar-me que m'interessés per aquest personatge. Ho vaig fer i vaig descobrir un personatge que no coneixia i, a més a més, com deia abans, extraordinari, no? Perquè jo diria que és gairebé l'inventor dels efectes especials, entre cometes, perquè hi havia altres coetanis com ell que també es dedicaven a això. Però, vaja, un dels primers titanis de la història del cinema, de l'any 1913, el va fer Chomón, i no li té res a envejar el que va fer després James Cameron.
Que això ja és molt dir, que és molt dir, això. Però és veritat que, a més, amb un sentit de l'humor total i un sentit de la creativitat, fins i tot quan pintaven a mà les seves pel·lícules.
Sí, perquè això és una cosa que vaig descobrir i espero que els espectadors... Jo crec que quan un documentalista com jo doncs descobreix un personatge i el dona a conèixer també als telespectadors, doncs transmet també aquesta passió, que és una cosa que em sembla que és interessant, no? I veure com pintaven a mà, fotograma a fotograma, aquells fotogrames tan petitons, i donaven aquests colors i aquesta imaginació que hi tenien. És a dir, les pel·lícules cada cop era original. És a dir, no hi havia cap còpia que fos igual, pintada de la mateixa manera. I per tant tenien com una riquesa extraordinària afegida, no?
Et trobarem a faltar, Maria Dolors Genovès, i el teu mestratge, com, evidentment, trobarem a faltar a Peter Brook, que mor als 97 anys i que va ser l'home que va estrenar el musical de Irma Ladús, l'home que va fer la versió francesa de La gata sobre la taulada de Zinc calenta amb Jean Moreau com a protagonista, l'home que va portar Titus Andronic a Laurence Olivier i Vivien Leigh els va dirigir, o Paul Scofield amb Hamlet i El rei Lear, l'home que va escriure el guió de Volker i Schlendorf per Un home, un amor de Swan, l'home que estava casat amb Lady Capulet de la pel·lícula de Zeffirelli, Natasha Parry, i l'home que va dirigir Marat Sade.
Quan suave és la guillotina comparada con su tortura. Duró 4 hores mientras la multitud quedaba atónita y Casanova en una ventana superior tentó bajo las faldas de las mujeres que observaban. Su pecho, brazos, muslos y calva fueron abiertos. En cada abertura vaciaron plomo derretido. 4 sogas ataron a sus brazos y piernas y lo engancharon a 4 caballos y los azuzaron. Tiraron de él durante 1 hora, pero nunca lo habían hecho y él no se desgarraba hasta que le cortaron la cadera y los hombros. Y cuando perdió la primera pierna y después la otra, aún vivió.
Marat Sade, que tothom va copiar, perquè Adolfo Marsillac va fer un Marat Sade directament copiat del de... Era una versió del de Peter Brook. I després la pel·lícula que ens va descobrir a Glenda Jackson com a Carlota Corday, si mal no recordo.
Era un clàssic dels cinemes de repertori. Ja vas veure això, a cinemes de repertori, a finals dels 70.
El Balmes es va inaugurar com a cinema de repertori amb Marat Sade. Però, clar, podem afegir Moderato Cantabile al cinema...
Sí, que era un thriller.
Una adaptació...
Una mera con de giallo, també.
Adaptava Marguerite Duras Duras amb Jean Moreau i Jean-Paul Belmondo. Després va fer la versió mítica de Lord of the Flies, El senyor de les mosques.
La millor.
La millor. King Lear, Mesura per mesura, L'or dels cirerers, totes les versions cinematogràfiques de les seves obres, Meetings with a Remarkable Man i un curtmetratge amb Zero Mostel, Ride of the Valkyrie, que jo no he vist, però moro de ganes de veure. En fi, mestre total i absolut. Alfons!
Digue'm.
Per a pel·lícules de Peter Brook, quan tens temps? O sigui, ara, tens, ara sé que vas per Fellini.
Mahabharata, quan?
Bueno, Mahabharata són 5 hores, eh?
Cinc hores.
O sigui, poca conya, eh? I la versió teatral sí, encara sí. Durava més perquè era de dies i dies, eh? Però, en fi, Alfons, apunta la llista, apunta la llista, eh?
Aquesta llista que no acabaré mai, si em segueixes donant noms.
Com els morts bueno. D'avui no els podrem acabar sense parlar, evidentment, de James Caan.
This language is...
Aquest llenguatge és el llenguatge del pensament. Al teatre, per interpretar, has de parlar fort. Hi ha molt pocs actors que sàpiguen parlar fort i ser creïbles. I aquest és el seu problema. Tots els actors saben que la seva qualitat depèn d'això. Quan interpretes Shakespeare en primer pla en una pel·lícula i tens un micròfon i has de dir els versos així de fluix, no vas en contra dels versos originals, sinó que vas en la direcció correcta, reajustes els versos i et converteixes en un home que expressa el seu món interior.
Mestratge de Peter Brook i mestratge d'un actor que molta gent té oblidat o no li han donat la importància que es mereix i que ens va deixar ahir als 82 anys.
Has efectuado una carrera sorprendente. Y tú sabes lo orgullosos que estamos del equipo de Houston y lo que opinamos de ti en energía. Bien, algunos ejecutivos quieren que te retires.
¿Qué?
Llevas jugando 10 años, Jonathan. Un récord que nadie podrá batir.
I s'ha retirat, o l'ha retirat la vida, o l'amor, millor dit. James Caan, mort als 82 anys, una escena de Rollerball.
De Norman Jewison. Que està viu encara, el Norman Jewison.
95 sí, sí. anys, o 96 anys té. O sigui, els està enterrant absolutament a tots. Fins i tot a Jesucrist Superstar. Jo, si he de citar una interpretació de James Caan, he de pensar en Llueve sobre mi sí. corazón de Francis Ford Coppola.
Jo parlava abans amb l'Alfons, que és un d'aquests personatges tan tristos, però tan abraçables i tan tendres en el fons, i és una pel·lícula, jo crec que és de les millors del Coppola.
I això que tota la vida el James Caan va fer el paper de superduro, altíssim, potentíssim, jugador de rugby, aristòcrata del crimen.
No, però també hi ha un jinete libre salvaje
preciosa pel·lícula.
Del Pacula també estava en aquest registre, també.
Una història preciosa amb Jane Fonda, una pel·lícula absolutament defensable per tots sentits, no? La veritat és que hi ha moltes pel·lícules i molts moments de la carrera. Clar, tothom recordarà el fill gran del Padrí.
El Sonny Corleone.
Que va ser finalista a l'Oscar, ell, Al Pacino i Robert Duvall, tots competint a l'Oscar en aquella categoria. Alfons,
sí.
T'impactava la personalitat de James Caan?
Home, la veritat és que no sé si el Fausto ha pogut veure The Offer, aquesta sèrie sobre el rodatge al Padrí. Clar, segons el que diuen allà, la Paramount volia James Caan fent el paper del Pacino. Sí, no sé si realment va ser així o
sí,
no.
Sí, va ser així, va ser així.
Doncs, clar, és que dius, quina diferència, no pot ser, si li anava molt millor el paper
clar,
de Sony,
però
no, realment.
Una persona violenta, impulsiva...
Sí, i jo reivindico Fausto, Thief, de Michael Mann...
També,
Ladron, gran pel·lícula.
Alien Nation, Misery, Rollerball, òbviament, fins i tot aquella TV Movie que aquí es va estrenar a cine, Poodle Springs.
Sí, on feia sí, de sí, Philip sí. Marlowe.
Efectivament.
No, i també una pel·li que igual tampoc ningú se'n recorda, que era Ayer, Hoy y Por Siempre, amb la Bette Midler, una pel·li del...
Ayer, Hoy y Para Siempre.
Ayer, Hoy y Por Siempre.
Oh, ¿Y Por Siempre?
¿Y Por Siempre o Para
no,
Siempre?
No, Para Siempre.
Y Para Siempre.
Y Para Siempre, Fausto. Era aquella que actuaven davant dels soldats de la guerra.
Davant dels soldats, i era tota la història, moltes guerres i ells actuant.
És fantàstic. No, era un actor molt versàtil, la veritat sigui dita.
El Dorado. És que estava Dorado del Howard Hawks.
I Peligro Línia 7000.
També del Howard Hawks.
Clar, va començar amb ell, amb aquell barret negre acompanyant...
La Irma la Dulce. Tenia un paperet
què
molt petitós.
Què dius ara? Precisament Irma la Dulce, que clar, va convertir-se en musical gràcies a Peter Brook. Bueno, som una font inesgotable d'anècdotes. En fi, admiració per James Caan, que recordo que quan es va presentar Llueve sobre mi corazón
a
Sant Sebastià, el Jaume va venir i dir, he vist la millor actor de tot el festival en aquest paper de persona amb problemes mentals i la seva història d'amor amb Shirley Knight en aquella pel·lícula tan absolutament...
Shirley Knight, Déu meu,
mare, devastadora. I, Fausto, només una cosa més. Va fer aquella altra pel·lícula amb el Coppola, que es deia Jardines de Piedra.
Jardines de Piedra, també. Una pel·lícula també maleïda, que no va agradar a ningú.
Exacte. A descobrir, sí, sí.
Bé, l'actor de Misery.
Aquí metí mi primera novela y salí a la calle buscando a alguien que la editara. Entonces era escritor.
Sigue siéndolo.
Lo fui hasta que comencé con Misery.
No ha sido mal negocio. Y todavía puede ir mejor. La primera edición del Hijo de Misery lleva ya más de 1 millón de ejemplares.
Indiscretament, trios de boleros a la finestra.
De Money Boys, una pel·lícula de CBG, nom curiosíssim perquè gairebé CB Films directament. On està CB Films?
Li direm al Jaume Figueres que hi faci.
Una història dels nois gais o no, que fan d'escorts d'homes a Xina, però que no van poder rodar a Xina, perquè a Xina no passen aquestes coses, i la van fer a Taiwan, que ja deuen estar tremolant amb tot el que està passant amb Rússia i Ucraïna, perquè són els següents, per entendre'ns, no? Bueno, és una pel·lícula commovedora, confusionista de Confuci, no de que sigui confusa la pel·lícula, i una història que té una potent història personal del protagonista, que recorda moltíssim a l'idiota de Dostoyevski, que no s'ha de prendre l'expressió idiota com idiota, sinó com una pel·lícula que porta la santedat dins de la seva experiència humana. I que
té un final.
Sí.
Té un final Money Boys, que és aquell ball.
Sí, sí.
Que és un dels finals més xulos que he vist darrerament al cinema.
És una altra pel·lícula super recomanable que he de posar al costat, evidentment, de l'altra pel·lícula que han fet els xinesos, però que aquesta sí l'han pogut fer en el seu país.
Perquè no hi ha gais, aquesta pel·lícula.
Perquè, de fet, no, aquí tots són superhomes.
Esta será una guerra rápida.
No vamos a dejar que pasen. Hay que detenerlos.
¡Al infierno!
La veritat és que això és el que va dir Putin. Això serà una guerra ràpida.
I potser quedeu 4 mesos.
I no. En la que no és ràpida és la pel·lícula La batalla del lago Changjin.
Primera part,
a més, són gairebé 3 hores amb 3 directors, Chen Kai-je, pobre, Dante Lam i Chu Hark.
Chu Hark és qui s'encarrega de la segona part.
A veure, un moment, però això són repartit una hora cadascú? O tu rodes això, jo rodo allò? O tots es posaven d'acord i tots rodaven alhora?
Jo crec que es van repartir la feina. Jo crec que van dir a Chen Kai que tu fas les escenes així com més intimistes i
que
tal.
Que no n'hi ha gairebé. Però...
No, però bueno, és els soldats allà xerrant i els partisans allà xerrant, i després el Chu Hark tots ha fet les escenes d'acció, que són brillants com tot aquest cinema xinès, això sí.
Bueno, t'ha agradat la pel·lícula?
No, és que arriba un moment amb aquestes pel·lícules és que confundeixo tots els personatges, no sé qui és qui.
No, clar que no.
No sé qui és qui.
Clar. A la batalla de les Ardenes, com a mínim, sabies qui era Telly Savalas, qui era Robert Shaw i qui era Robert Ryan, no?
I Peter Falk, però aquí no. Però aquí no sé qui és cadascú.
Bueno, la veritat és que és una pel·lícula directament encarregada pel govern xinès, sí, per fer-se autopropaganda i enfotre-se'n dels Estats Units i del món occidental directament amb una batalla que van guanyar en la guerra de Corea, perquè es van ficar a Corea del Nord i, bueno, és una cosa, al fons, un somnífer total, la batalla del lago Changjin, per molt ben feta que estigui, Fausto, eh?
Sí, no. Al BCN la van dormir una miqueta, sí.
Jo no sé si un somnífer, perquè jo m'ho he passat bé, en certa manera, és a dir, és com una pel·lícula d'aquelles que a l'època de Franco ells canviaven el final amb una veu en off.
A mi la Legión.
Sí, vull dir, realment, quan hem sentit a parlar, quasi sempre, d'americanades, no?, o pel·lícules patriòtiques americanes, bé, ara sé que eren totalment inofensives, i pensar que els xinesos s'empassen aquestes pel·lícules setmanalment, realment fa llullo, perquè És, bé, com una broma gairebé, la pel·lícula.
És pura propaganda, la pel·lícula.
Absolutament, i això sí, ha existit sempre, no. I em temo que continuarà existint per in secula seculorum, amén. Però en tot cas, la batalla de Lago Changjin, que costa un pastorrón que ni t'imagines, que s'han gastat el que haurien de tenir per tots els camperols xinesos morts de gana a Mongòlia i a Sibèria i on vulguis, tot està resolt a base d'animació, és a dir, això és com una pel·lícula de James Cameron. És a dir,
és digital, sí.
Des de que comença fins que acaba estàs veient una pel·lícula de dibuixos animats. El que em du a pensar que ara ha arribat el moment de defensar un altre capítol de l'animació.
Soc la joia. Va ser increïble. Bé, per 33 segons. Soc la tristesa. Oh, hola!
Hola, soy Dory.
¿No recuerdas de qué estábamos hablando?
Ni idea de qué estábamos hablando.
¡Lo todo!
¡Vale, mamá, ahora abajo tengo que coger a
Buzz!
¡Retirada!
Tot el que acabem de sentir té un titular. Pixar, Pixar, Pixar. Triple,
Pixar
a més
i
a
més Pixar.
Eh? Bé, tornem amb la Sílvia per intentar abordar tot això que dèiem fa una estona del món digital i de l'animació i de tot plegat. Alfons, vés-te'n preparant, que em penso que ens preguntarà una cosa sobre favoritismes personals, eh? D'acord?
Va, començo, eh? Començo. Els dos sabeu que Pixar és una de les, dels grans tòtems de l'animació mundial. Creadora de pel·lícules memorables com la meravellosa Up, la brillant Brave, l'adorable Inside Out i la gairebé perfecta Toy Story. No sé si us esteu adonant que aquí estic parlant de les meves debilitats, però quines són les vostres?
Pixarianes, però, oi?
Clar.
Alfons, les tens clares?
Jo crec que sí. Per mi la trilogia Ratatouille, Wall-E, Toy Story 3 és insuperable.
Doncs escolta, jo t'agafo les dues primeres, però incorporaré el Monstruos S.A. perquè la primera
Monstruos.
Em va fer molta gràcia, eh? O sigui que aquestes serien les meves.
Doncs heu de saber que en aquest temple de l'animació hi treballa un català, el Lluís Llobera, a qui va entrevistar l'Alfons i que per les coses de bitxitos estic fent jo el report. Llobera ha estat un dels animadors que ha participat en l'últim treball de Pixar, Lightyear.
Puedo ponerte sonidos para dormir si quieres. Tengo varias opciones. Noche de verano, paraíso oceánico, sonidos de ballena...
No, no, con ruido blanco me basta.
Muy bien.
Buenas noches, Ox.
Buenas noches, Buzz.
L'univers Pixar ha estat sempre un referent per a ell i especialment Toy Story. El va marcar en més d'un sentit. Li ha quedat gravat a la memòria el primer dia que va veure que Buzz Lightyear seria la seva feina en els següents mesos.
Sí, jo la vaig veure quan era molt petita, la primera pel·lícula de Toy Story, i de fet va ser la que em va animar a ser animador una miqueta. Quan la vaig veure vaig pensar, ostres, combina explicar històries i jugar amb joguines i l'ordinador i tot junt, i va obrir una miqueta els ulls de que, ostres, potser això seria una carrera interessant. Com pots imaginar-te treballar amb aquesta pel·li, el primer dia que vaig obrir l'ordinador i tenia el Buzz Lightyear a la pantalla, me'n vaig anar a passejar. És un gran honor i una gran responsabilitat. És un personatge icònic.
A veure, siguem realistes. Aquí Toy Story no li ha robat el cor.
No és la meva favorita de la
Què
Pixar.
Dius?
No, ja t'ho he dit abans, en absolut. La primera encara, encara. Sí.
Está diciendo que no ha sido un accidente.
¿Cómo? ¿Qué quieres decir?
El pobrecillo fue empujado por Woody.
¿Por qué?
Un momento, no pensarás que yo pretendía tirar a Buzz por la ventana, ¿verdad, Patata?
Señor Patata, para ti, asesino traidor.
Ha sido un accidente, chicos. Vamos, tenéis que creerme.
Però està clar que fa 20 anys a Catalunya estudiar animació no era fàcil. Va fer cursos online a Lluís que li van obrir les portes de l'indústria americana. Ara porta un any treballant a Pixar, on és senior animator, però abans havia treballat més de 12 anys a Blue Sky Studios.
Alfons, jo no sé el que és un senior animator, suposo que és un càrrec importantíssim. I els Blue Sky Studios no els tinc molt ubicats en aquest moment, però devia ser 12 anys allà, un punt de procés importantíssim, clar, no?
Sí, era com l'estudi d'animació de la Fox, sobretot, no? Aquestes pel·lícules d'Ice Age, de Rio, de... totes aquestes sortien de la Fox. I això dels sèniors i els juniors és una nomenclatura molt americana, no? Els redactors juniors són els que entren nous, els sèniors, bueno, ja saps com funciona.
Uns veteranos.
Sí, sí. Àlex, no sé si recordes quan fa dues temporades que vam fer el programa d'estiu La Cinema, ens vam adonar que l'animació, durant molt de temps, s'ha considerat la germaneta pobra del cinema. El Lluís Llobera ens explica en què consisteix la seva feina.
La meva feina, bàsicament, és donar vida als personatges. La pel·lícula es divideix en seqüències i cada seqüència, doncs, es dona a uns quants animadors. Aquests animadors tenim la responsabilitat de fer que els personatges es moguin i facin el que el director necessita. Llavors, és una sèrie de reviews amb el director, bàsicament. Primer el director t'explica què espera de les escenes i després tu te'n vas a la teva taula i comences a pensar com podria fer dibuixos o... I llavors hi ha una sèrie de back and forth, diguéssim, no? Que tota l'estona doncs, vas al director, li ensenyes el que tens pensat, et dona notes, tornes i així de mica en mica vas trobant l'escena.
En aquest sentit, el Lluís ens permet saber com es treballa a Pixar, un dels temples del cinema actual. I com ara sentirem, el treball en equip és bàsic.
Una cosa molt xula de Pixar és que hi ha molta transparència, hi ha molt, comparteixen molt tot el que és el procés de fer la pel·lícula. Des d'aquesta storyboard, des de molt abans que la pel·li estigui en producció, hi ha screenings i tot l'estona estan compartint les diferents iteracions de la pel·li. I el que és xulo d'això, jo crec que és un dels grans èxits de Pixar, és que, a part de compartir-ho, estan sempre oberts a notes. I normalment, després de cada sessió d'aquests, cada screening intern, o que sigui, que la gent aporti les seves idees, el seu feedback, tota l'estona som molt conscients del que ha vingut abans i del que vindrà després a la tele.
Bé, jo no sé si la realitat és tan ideal, perquè
home,
és molt
bonica. Molts hauríem d'aprendre, eh?
Molts. Estava pensant el mateix, però sí que una de les coses que Lluís Llobera li va explicar a l'Alfons és que Pixar té el seu propi software i tots els aprenentatges que ha fet.
El software que fa servir Pixar és un software que fan dins de l'empresa i que no ha sortit, diguéssim, del que és Pixar. Porto molts anys treballant en animador, però no havia treballat mai amb aquest software i ha sigut l'aprenentatge, primer la corba d'aprenentatge del software. I a part d'això, quant a la pel·li, el més interessant, crec jo, i el que més he disfrutat realment ha sigut fent seqüències d'acció, perquè fins ara jo sempre havia fet animació molt cartoon, molt tal, i amb aquesta pel·li és un exercici de contenció i de fer l'acció creïble. Hi ha grans lluites contra robots.
Recordem que Lightyear és la primera pel·lícula de Pixar que s'estrena en sales després de 2 anys de pandèmia. Soul, Luca i Red es van estrenar a plataformes. El film també ha generat una mica de polèmica pel petó entre dues dones.
A veure, sincerament, i després de la història de les princeses del gel, aquelles on hi havia també un cert lesbianisme per part de la protagonista, i allò era Disney total, al fons, em sembla tan ridícul, la veritat, eh?
Bé, vivim un moment molt ridícul en aquest sentit, per tot el com es forcen les coses a vegades i el rebuig que generen d'altres.
La cosa és qui mana més, Pixar o Disney, però aquesta és una altra història.
El Lluís reconeix que formar part de Pixar és un somni fet realitat, malgrat els reptes que ha suposat la pandèmia.
L'hem feta gairebé tota virtualment per culpa del Covid. Ha sigut una pel·li que hem hagut de fer doncs, amb pantalletes de Zoom, cosa que no és la més ideal de vegades, no? Perquè és de vegades, en fi, no és el mateix que viure un ambient de trobar-se gent als passadissos i parlar i construir la pel·li així. Però, a part d'aquest petit inconvenient, jo crec que hem reeixit moltíssim, hem tirat endavant moltíssim.
El Lluís Llobera porta un any a Pixar. Abans va treballar uns mesos a Disney, a la pel·lícula Encanto. No sé si recordeu la cançó de Luisa, aquella noia forçuda que mou muntanyes. La recordeu?
És el Lluís.
Sí, és el Lluís.
Es diu Luisa pel Lluís?
La Luisa, pues la Luisa, el Lluís ha mogut a la Luisa. I tot això l'ha portat directe a Lightyear. Ha estat una feina apassionant, però també la més difícil i diferent que ha fet.
El més difícil segur que ha sigut Lightyear, però, en fi, jo crec que cada pel·li té alguna cosa especial. Tant a Rio, aprendre a fer els ocells, com Horton, doncs aquest estil més cartoon. Jo crec que cada projecte té les seves històries. Per bé o per mal, sempre m'havia tocat animals dolents a les pel·lis. I és una cosa de la qual em sento molt orgullós. Però tot i així, doncs, això, que estiguin vius per dins i que no sigui simplement un dolent cliché, sinó que tingui una història i una personalitat i un perquè. Tot això em fascina des del punt de vista de creació i construcció dels personatges.
Lightyear és a les sales, però Pixar ja escalfa motors per a la propera història. Sabem que es dirà Elemental. Estarà dirigida pel coreà Peter Shon i és un noi d'aigua i una noia de foc que descobreixen que tenen més coses en comú de la que es pensaven. El Lluís hi està treballant i ens dona més pistes.
L'estic disfrutant moltíssim i només diré això, és un gran contrast d'aquestes coses tan físiques i tan realistes de Lightyear. Doncs aquesta pel·li, crec que és tot el contrari. És, per mi és fascinant, en un any que porto aquí, la diferència, el contrast de projectes és brutal. És el somni de qualsevol animador.
Però l'Alfons no podia acabar la conversa amb el Lluís sense una confessió. Lluís, quina és la pel·lícula d'animació que més t'ha marcat? La resposta? La tenia clara, on tant.
Estic entre Toy Story i Malson abans de Nadal. Per mi són les dues pel·lis que em van definir més en el seu moment.
I jo afegiria una cosa més, Àlex i Alfons. Què bones són les bandes sonores de les pel·lícules d'animació. Jo les adoro.
Madison espectacular per la colla més indiscreta.
It's Madison time, hit it! Right there.
¿Crees en los programadores?
Claro. Si no tengo programador, ¿quién me programa?
De eso se trata. El control central nos ha ido eligiendo a todos los programas que ordenamos. Si le resultas útil, se queda con tus funciones para ser más grande. Y cuando ya no le sirves, te manda a los videojuegos para que los viste destruya.
Patapam, música de Wendy Carlos, no per Kubrick.
Wendy Carlos.
Quan encara era Walter Carlos. Walter Carlos. Sí, efectivament. Bé, resulta que demà fa 40 anys i Sitges celebrarà el mes d'octubre aquest aniversari la pel·lícula Tron de Steven Lisberger, amb dissenys de Moebius, Jeff Bridges, David Warner i Bruce Boxleitner fent de Tron, precisament. 40 anys d'una pel·lícula que jo vaig odiar a mort, però ara crec que la rescataria, perquè ara que parlàvem amb aquest geni del software i de l'animació Pixar contemporània, el que va contribuir Tron i el que va portar sí, Tron s'ha de reconèixer,
és que va ser una
pel·li
pionera,
no?
Encara que jo també quan la vaig veure a la seva estrena em vaig avorrir molt.
Sí.
Era el Mago de Oz, sí.
Era lletja. Bueno, era tan lletja no com el Mago de Oz, com el Mago.
El Mago, la de Sidney Lumet.
Que encara era més lletja i més pitjor amb el Michael Jackson pel mig.
Però reconec que quan l'he tornat a veure, i a més en comparació a Tron Legacy, que és la seqüela que van fer també anys després, que era horrorosa, li he trobat el puntet també.
T'has d'acord, Alfons?
Home, la veritat és que jo quan vaig veure Tron, és que hi havia un capítol homenatge als Simpsons, te'n recordes, Fausto? Sí. Que feia bastanta més gràcia que la pel·lícula, realment, com acostuma a passar. Però bé, sí, un respecte, perquè, escolta, innovar no tothom ho pot fer, realment.
Bé, en seu moment diuen que va ser un gran fracàs, sí, i va ser incompresa, però el Regio Palace, que és on es va estrenar a Barcelona... El Regio Vistarama Palace es va estrenar el 23 de març del 83 i va durar fins al 8 de maig del 83, un mes i mig. Home, no era gran cosa,
no era
en aquella,
gran cosa aquella època,
però
no.
Comparat amb ara...
Avui és un èxit.
Ja voldríem, no? Al Festival de Sitges va venir Sid Mead, un dels responsables d'aquests efectes visuals de la pel·lícula, i li vam preguntar com és que van a parar a Tron.
So I was brought in to design, to redesign...
Així que a mi em van voler per dissenyar, o més bé redissenyar, moltes coses perquè ja havien sigut dissenyades anteriorment. Així que vaig dissenyar les bicicletes, els tanques, els CPUs, totes aquestes coses que eren part de la història i havien de ser una visió, una manera de visualitzar gràfics sòlids. Perquè la història estava darrere de la pantalla. I la veritat és que si no va anar bé, va ser perquè el 82 ningú coneixia el llenguatge dels ordinadors. Els ordinadors personals encara no s'havien inventat. Així que quan l'audiència va començar a veure els xips de memòria, els CPU, els programes, no tenien la més mínima idea del que estàvem parlant.
ens va superar, absolutament, sí. I definitivament jo ho reconec, eh?
És com Projecto Brainstorm, que també és de la mateixa època i també es va deixar...
I passava igual. Ara, això sí, parlàvem de hackers manipulant la informació a través dels ordinadors i de que Jeff és absorbit dins dels circuits electrònics i que hi ha una rebel·lió del programa. I la meva conclusió és que era una gran novetat, però que era Viaje Alucinante i en el seu interior la mort de HAL 9000, de 2001, Odissea de l'Espai. Sí, sí,
era... Sí, sí, quan desconnectava.
No era... cariño, cariño...
He cogido tus píxels.
He cogido tus píxels, efectivament. Bueno, escolta, ha arribat el moment de fer triomfar el Fausto. Alfons, tu has vist Thor?
Thor?
Jo no, el bitxo no m'ha deixat.
No t'ha deixat el bitxo i a mi tampoc, perquè estava fent altres coses més interessants que anar a veure Thor, Love and Thunder.
Jane?
Mi antigua exnovia.
¿Cuánto ha pasado? ¿3, 4 años?
8 años, 7 meses y 6 días más o menos.
¿Defectos sentimientos?
Abans la Sílvia ha dit que adora les músiques de les pel·lícules d'animació actuals i jo no sé si Michael Giacchino no li convindria prendre's un descans.
És que no ha fet tot el Michael Giacchino, aquí ha fet algun tema principal, però la resta hi ha un altre compositor.
És que no pot ser, perquè és que estan totes les pel·lícules, sí. No? És impossible, no? La cagarà. Taika Waititi, de Jojo Rabbit i Lo que hacemos en las sombras, abarrejada amb els personatges de Kenneth Branagh, de Los Vengadores, de Stan Lee, el Chris Hemsworth i Los Suspectorales. Per cert, Alfons,
què?
És veritat que surt, que fan una subhasta dels mugrons de George Clooney?
Sí. Els mugrons de Batman i Robin,
Doncs
40.000 euros.
Però això no estava al fons del Joel Schumacher? No ho tenia Joel Schumacher tot això guardat a casa?
Mira, però es va morir i algun saquejador de tombes doncs li haurà tret profit.
Sílvia, aixeca't, per una modesta suma pots comprar els mugrons de George Clooney. No, tu vols el cos complet, no? Val, d'acord, vale, molt bé. Bueno, escolta'm, aquest Thor Love and Thunder. És tan divertida com diuen.
És molt divertida, és una pel·li hipermeca gay. O sigui,
una altra, però què passa?
Sí, no, a més estem
tot
a la setmana. Estem
moments,
a la setmana.
No,
però a més és que és una comèdia romàntica, és quan Harry encontró a Sally, és quan Thor encontró a Jane Foster una altra vegada.
I Natalie Portman té l'orgasme.
Natalie Portman té moltes coses aquí. No, però és una pel·li tan divertida.
I surt Christian Bale.
Surt Christian Bale.
No diguem res més.
Tot de blanc, no. És un assassí de déus.
Sí,
no, però...
un assassí de Nibelungs.
No, però aquesta part, que és una mica... Parsifal, és una mica Parsifal. No està divertida. No, però bueno, però lo millor és quan van aquella mena com de... el planeta Omnipotència, on estan tots els déus de tota la religió i estan allà fent orgies, i Russell Crowe fa de Zeus. I Russell Crowe
com
està...
Com si fos Laurence Olivier.
Sí, però... No. Però amb tota la ploma del món.
No pot ser. Bueno,
i és la part més divertida. És com Fura de Titanes, això, Fura de Titanes feta al Molino.
Però a veure. No creieu de veritat que Los Vengadores de la Marvel i tots els herois de les pel·lícules de superherois
ja
de la Marvel...
Gais, ja, sí, per ser.
Són tots gais.
Clar, per ser, sí.
No, és que no hi ha dubte. O sigui, definitivament.
Hola, però Thor, concretament, és el que més... Vull dir, té aquesta imatge una mica sarassa, no? De, com de 80s, del Senyor de les Bèsties i Conan el Bàrbaro.
Com es deia aquell tio?
Marsinger.
Marsinger, sí, no? Que fort.
No, però la pel·li és molt divertida. I a més és curteta, o sigui, no arriba a les dues hores, o sigui que... Què més voleu?
Bueno, doncs, escolta, que no arribi a les 3 hores de la pel·lícula xinesa de guerra que acabem d'explicar fa un moment,
diu Cameron
molt al seu favor, eh? O sigui que, al final, que cabron, m'obligues a anar a veure Thor, Love and Thunder. Mira, la setmana que ve potser tinc dues hores disponibles.
Ah, lliures, per anar a veure-la, vale.
Va, però agafaré molt fred el fenòmena.
Sí, hauràs d'anar amb el nòrdico.
Alfons, com està el fenomen de fred últimament?
Hi ha pingüins.
Sí.
Nacho Cerdà ja no té gust, un pingüí.
Jo avui estic a casa en part per els aires de fenomen.
Ah, pensava que tenies el bitxo.
Sí, però me l'han pitjorat.
Pues el bitxo s'hauria de quedar congelat com la cosa i sí. Deixar d'emprenyar ja definitivament, eh? Potser és l'arma mortífera que encara no han estat capaços d'inventar. Bé, amigues i amics, em penso que hem rematat el repàs a les estrenes de la setmana. Link i Mali Twist, Val, Benediction, molt bé. La batalla del Lago Changjin, divisió d'opinions. Moni Boig, molt defensable. Sí. I Thor... per tots els personatges anglesos de les pel·lícules angleses que mai van reconèixer que no havien sortit de l'armari, però que eren...
Que vagin aquí.
que en tenien i molt, i ara aquí trobaran la realitat i el somni daurat de la seva vida.
M'agrada el teu calipso. Finestra.
Therefore, from a logical point of view, better marry a woman uglier than you. From a logical point of view, always marry a woman uglier than you.
Apelado su condena. Podría ganar y salir. Pudiste habérselo impedido. No te acerques a Hall rápido o sabrá que te hemos enviado.
¿Por qué me estás mirando así? Como si me conocieras.
Si se enteran de que eres un soplón, va a ser un día la hostia de malo.
Si sientes que estás en peligro, es que sí lo estás.
M'encanta, m'encanta aquest cu-cu-cu-cu-cu-cu, que no em lliga gens amb el sentit del tall que escoltava i menys encara la cançó. Escolta, Jojo Rabbit.
Estas voces.
A mi m'agrada el teu calipso.
M'agrada el calipso, jo soc molt de calipso.
Amaga el Rabbit. Amaga el Rabbit, que no toca.
Vale, vale.
D'acord? Alfons, Alfons, què té a veure aquest tall amb aquesta cançó de Rufus Wainwright, d'una pel·lícula documental sobre Jeremy Thomas, sisplau?
Doncs a veure, diverses coses que podem trobar a plataformes aquesta setmana. He de dir que no estan molt en forma ara mateix les plataformes, però què trobem? El tall...
Nosaltres tampoc, de... estem cansats ja, eh?
Sí, no, el final de temporada i el Covid apreten. Encerrado con el Diablo és una nova sèrie d'Apple TV, que normalment és garantia en sèries, protagonitzada una sèrie policiaca de presons per Taron Egerton, l'home que vol ser Lobezno, i és una de les últimes oportunitats que tindrem de veure Ray Liotta, per cert, protagonista secundària a la sèrie. Podem anar fent el compte enrere com hem estat tant de temps fent i ara podrem fer amb James Caan, per exemple, no? A Amazon Prime, El hombre perfecto és aquesta pel·lícula que s'havia d'estrenar de la Maria Schrader, però finalment l'han posat directament a Amazon Prime i jo crec que és una pel·lícula que val la pena recuperar, la podeu trobar a Prime Video. I el tema del Jeremy Thomas, doncs aquell documental que es va presentar al BCN Film Fest, podeu trobar-lo a Movistar per descobrir alguns dels secrets d'aquest oscaritzat productor. També, sisena temporada, segona part de la sisena temporada a Movistar de Better Call Saul, i també Zeros and Ones, aquesta pel·lícula tan estranya i particular de l'Abel Ferrara, protagonitzada per Ethan Hawke, que la trobareu demà, el dia 9. I a Netflix, una d'animació, El monstruo marino. Mira, ja que hem parlat d'animació, doncs una d'animació original per Netflix. La noche más larga, el dia 8, és una minissèrie espanyola, la veritat que una mica fluixeta, Fausto, una d'aquestes...
No, ets molt generós, sí.
Una de presons, també...
Alberto Amar, allò... en plan Celda 211 una altra vegada, ja, pobra.
Totalment, Luis Callejo, també, efectivament.
Desmadrat.
I un documental que sí que em tinc ganes, Fausto, que és D.B. Cooper, ¿Dónde estás? Que
no,
és aquest...
D.B. Cooper, el senyor que va saltar. Amb molta pasta d'un avió, amb un paracaïdes i ningú l'ha trobat.
Sí, sí, és l'atracament a un avió, l'únic atracament, sí, diria, a un avió que ha sortit bé en tota la història, sí, sí. I que a Loki ens volíem fer creure,
sí, que era
Loki, aquest personatge.
Doncs ja està. Ens queda que facin un documental sobre Juan Tontón, el perro que acabó con Hollywood, que m'agradaria molt que fer algun concurs algun dia perquè algú descobreixi qui de tots els cadàvers vivents que van intervenir en aquella pel·lícula,
si
queda algú viu, m'agradaria descobrir-ho. Molt bé, Alfons, doncs mentrestant va cantant Rufus Wainwright per sota, que per cert serà qui obrirà les galàxies a Euterpa aquest estiu, cada nit que tinguem el programa, i fent-hi l'homenatge a la Judy Garland, que correspon sempre, perquè no hi ha ningú que canti millor que ell les cançons de Judy Garland, excepte Judy Garland.
Esther.
Dime.
Hola, chicas. Si te das prisa, tomaremos café.
Está bien. Buenas noches.
Adiós.
Dani.
¿Qué?
Espera, espera un segundo.
Bien.
Me mordía los labios del miedo que pasé pensando que podía aparecer de nuevo. Nunca había pasado tan mal rato. Las rodillas me temblaban. No desafiné, no oía nada.
Lo hiciste muy bien.
Pues me extraña, y me extraña aún más que el señor Norman Maine siga en el cine.
¿Lo cree de veras? En realidad todas las mañanas me lo pregunto cuando me hace.
Y Judy Garland y A Star Is Born, la pel·lícula maravillosa de George Cukor, protagonista absoluta de la Filmoteca, perquè malgrat que fan westerns, sin perdón, la balada de Cable Hook, ole! Oh,
també en cançons, eh?
I a Apache, Sister Stevens, Jason Robert Jr., que vindran a cantar a la Galàxia Euterpa. Doncs aquesta setmana més hi ha El Manantial de la Doncella, Les Sang de Bet, Fraude, Salvatore Giuliano, Bearn, Dràcula del Terence Fisher, i A Star Is Born, és a dir, Filmoteca va programada esplendorosament. No sé pas el fenomen que ens té preparat.
Buena suerte mañana.
Ya, gracias, tío.
Siento mucho lo de Donnie.
Ah, sí, bueno, ya sabes. A veces te comes al oso y otras veces, en fin. Hola, hombre.
¿Cómo te va, Nota?
Me preguntaba si volvería a verte.
No me iba a perder las semifinales.
¿Ah, sí?
¿Cómo han ido las cosas?
Unas bolas se aciertan y otras se pierden.
Ya te entiendo.
Sí.
I per acabar, i si no us voleu constipar o agafeu pantalons llargs i poseu-vos un jersei, si cal anar al fenomen, al fons, què tenim?
Doncs amb una cartellera molt ocupada per Thor i els Minions, podeu veure dilluns que ve El Cuervo, la de Brandon Lee una vegada més, a les 11:45. Dimarts, La petita botiga dels horrors, la del 86, a les 3:30 del migdia, i després a la nit Alien. Dimecres, Gremlins, a les 3:10. Dijous, aquest gran Lebowski, que és gran Lebowski, a les 9:20, i divendres, Fausto, una que crec que t'agradarà, de Clint Eastwood, Infierno
de Cobardes,
a les 4, i un gran Wes Craven, El Sótano del Miedo, a les 11.
Doncs és el final del programa, amigues i amics, perquè realment hem explorat tot el que teníem previst, gairebé no ens hem oblidat de res, excepte embolicar la troca i barrejar les coses d'una manera que no estava prevista al començament. Hem tornat boig al nostre Víctor Rodríguez i a la Sílvia Andrés, també, que ens ha solucionat molts problemes sobre la marxa. Fausto, bon estiu, moltíssimes
igualment,
gràcies.
Com
sempre, tornes la temporada que ve, oi?
Amb l'esperit de Michael Winner vindré.
Doncs jo t'aniré enviant...
Això espero.
Ja saps
que no faltin, no? Que no faltin.
No faltarà, no
que
faltarà.
No faltin.
Estem parlant del programa de l'estiu, eh? No, sí. No penseu malament, sisplau, eh? Alfons, per l'amor de Déu, cuida't.
Cuida't molt.
Tapa, sí. Mata el bitxo, vés al metge.
Finestres, disculpeu pel meu baix to, ells han fet el que han pogut.
La setmana que ve, tots aquí a tancar temporada. I ara, com sempre, l'audiovisual, és a dir, Fire Over England, aquella pel·lícula amb Laurence Olivier, amb Vivien Leigh i amb Flora Robson, per obrir un altre capítol d'aquells grans compositors anglesos que van fer possible que la música del seu país en aquell temps fos especialment bona.
Madam, in Spain, they herd souls as we herd cattle. All men must be of one pattern and one blood. Spain is the prison of all freedom. Spain is horror. Spain is... But who will listen if you do not? You are the world's hope. My father said so. His last word to me was, tell the Queen.
Tell the Queen, Michael.
How can I?